Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer, tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dijous, dia 23 de gener, cobrirem parlant que la Paella de Balaguer ha entregat aquest dimecres els vals de compra de la campanya de Nadal a Balaguer per Nadal el millor regal. En total s'han repartit 34 vals per un valor de 5.000 euros que els guanyadors podran gastar en qualsevol dels establiments de les associacions de comerciants de la ciutat. D'altra banda, l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell ha anunciat la restauració de l'escalinata de l'església parroquial de Sant Josep, declarada bé cultural d'interès nacional. L'objectiu del projecte és millorar la seguretat de l'accés al campanar, que es troba en mal estat, i convertir-lo en un mirador públic i incloure el campanar dins del programa Fars de Ponent. A banda d'aquesta qüestió, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. Els càmpings consoliden el Pirineu i les Terres de Lleida com a referent del turisme de natura. Així ho constata un estudi de la Càtedra de Turisme Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida. El 50% dels aliments que compri l'administració pública hauran de ser de la proximitat, el doble que ara. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallat l'estratègia alimentària aprovada al Consell Executiu que proposa educar i sensibilitzar el consum de quilòmetre zero. Més serveis de traducció, mediació i formació intercultural sanitària, claus per millorar la salut dels temporers. Això revela una recerca de la UDL i l'IRB Lleida amb entrevistes a una norantena de professionals d'ONGs, sanitaris o serveis socials. En un àmbit més cultural, destacarem que aquest dijous continua el cicle Gaudí de cinema en la projecció de la pel·lícula Un lugar comú. La projecció es farà a la sala d'actes de la Casa de la Paeria a 8:45. D'altra banda, aquest divendres continuen les sessions de trama en xarxa, espai públic i memòria organitzades per la Fundació Margarida Monferrato. Es proposa una nova trobada amb recomanacions literàries i culturals amb Maria Capell, tècnica de programació de la Fira Tàrrega, i Pau Minguet, historiador de l'art i director de l'Opardal. També demà divendres, l'Escola de Dansa Montse Miret presenta al Teatre Municipal de Balaguer l'espectacle Ball d'Hivern Disney. I a comarca destacarem dins d'aquest bloc cultural que el proper dissabte té lloc una nova edició de l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. A la Noguera hi participaran la Torre de Baronia de Sant Uisme, la de Font de Pou i la Col·legiata de Sant Pere d'Age. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destacarem aquests titulars.
Explicarem que Balaguer acollirà aquest dissabte una nova edició del Campionat Territorial de Bàsquet que organitza la Federació Acell i Especial Olímpics. Hi participaran un total de 100 esportistes, 20 dels quals del Club L'Estel de Balaguer i el Club Bàsquet Balaguer. I també tindrem espai per parlar de l'èxit de participació de la 22a edició de la cursa de l'Oli de les Borges Blanques, una prova que va reunir 550 corredors amb les curses de 5 i 10 quilòmetres puntuables per la Lliga Ponent.
La Paeria de Balaguer ha entregat aquest dimecres els vals de compra de la campanya de Nadal a Balaguer per Nadal el millor regal. En total s'han repartit 34 vals per valor de 5.000 euros. Tant la Paeria de Balaguer com les diferents associacions fan una valoració molt positiva d'aquesta campanya.
Des de l'àrea de promoció, fires i festes de la Paeria i amb motiu de la campanya comercial a Balaguer per Nadal el millor regal, es va organitzar un any més un sorteig de vals de compra per valor de 5.000 euros. Els vals de participació es podien trobar a qualsevol dels establiments adherits a la campanya de Nadal, els quals formen part d'alguna de les quatre associacions comercials de la ciutat: l'Associació Comerç Balaguer Històric, l'Associació de Comerciants ACB, Sanauja Comercial i l'Associació de Comerciants del Carrer Urgell. Després del sorteig, celebrat el passat 10 de gener, aquest dimecres s'ha celebrat a la Casa de la Paeria l'entrega dels premis als guanyadors, amb la participació de representants de l'àrea de promoció de la Paeria de Balaguer, encapçalats per la paera en cap Lorena González, el paer de l'àrea, Guifré Ricard, i també els representants de les quatre associacions de comerciants. Els vals tenen un valor econòmic total de 5.000 euros, els quals estan repartits en 14 vals de 250 euros, 10 vals de 100 i 10 vals de 50. Els guanyadors i guanyadores podran gastar aquests vals en qualsevol dels establiments de les associacions de comerciants abans del 31 de març. Una de les guanyadores, Roser Cayuela, es mostrava molt contenta pel premi rebut en una butleta premiada amb 250 euros i segellada Merceria Bonet. Sempre compro al comerç local, ha dit.
De la Bonet, de la Cristina Bonet. Vaig anar a comprar allà i d'allò. A més, pocs n'hi vaig omplir. Vull dir que he tingut molta sort, la veritat. Si no havia rebut mai cap premi, doncs mira, doncs és contenta, la veritat. I més si són diners per gastar-m'ho a la botiga que decideix de fer-ho, que em sembla que ja ho tinc clar, però bueno, el que puc comprar a Balaguer no ho compro fora. Sempre primer ho busco aquí, després surto a fora si cal, però primer ho busco aquí a Balaguer.
Tant la Paeria de Balaguer com les diferents associacions de comerciants fan una valoració molt positiva d'aquesta acció que dinamitza el comerç local i que, a través del sorteig de butlletes per a gastar en algun dels establiments adherits, té un retorn en el comerç de la ciutat. Guifré Ricard ha afegit que aquesta campanya també atreu altres compradors de la comarca que són clau per dinamitzar l'economia.
La idea des de la Paeria és apostar pel comerç local, així ho hem anat fent des del principi. Amb aquestes campanyes conjuntes hem ajuntat les diferents associacions per treballar conjuntament per potenciar el comerç local, perquè tinguin aquest dinamisme i perquè intentar atreure, doncs, com s'ha pogut veure en aquesta campanya, doncs, ciutadans d'altres poblacions que venen a comprar aquí a Balaguer. Per tant, no només el potencial de Balaguer, sinó el potencial de tota la comarca, i per tant creiem que és la clau per dinamitzar l'economia de la nostra ciutat.
També el sector comercial de Balaguer ha fet un balanç molt positiu de la il·luminació i decoració nadalenca. En aquest sentit, una altra de les accions que es proposava era el concurs de fotografia per xarxes socials amb els elements d'il·luminació nadalenca 3D com a protagonistes per entrar al sorteig de 3 vals de 100 euros. D'altra banda, del 15 de desembre al 2 de gener, el trenet de Nadal va circular pels principals carrers comercials. El tret de sortida de la campanya comercial de Nadal es va fer el dia 28 de novembre coincidint amb l'encesa de llums de Nadal. Les associacions van organitzar paral·lelament diverses activitats durant tot el mes de desembre i gener, com per exemple sortejos de premis, concerts de Nadales, espectacles infantils i de dansa i tastos de coca amb xocolata.
A comarca destaquem que l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell ha anunciat la restauració de l'escalinata de l'església parroquial de Sant Josep, declarada bé cultural d'interès nacional des del 2021. L'objectiu del projecte és millorar la seguretat de l'accés al campanar, que es troba en mal estat, i convertir-lo en un mirador públic que permetrà gaudir de vistes espectaculars de la plana d'Urgell. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa de Bellmunt, Cristina Teixidor, la subvenció de 120.000 euros per dur a terme les obres va ser concedida pel Departament de Cultura a finals de l'any passat. Tot i això, no es preveu iniciar els treballs fins d'aquí 6 mesos o més. El campanar és un dels principals miradors de la zona, però actualment està tancat pel risc que suposa el seu estat de conservació. Amb aquesta actuació volen posar en valor el temple i oferir als visitants i veïns un accés segur al campanar, segons ha explicat Teixidor.
L'església com un bé d'interès nacional i l'objectiu nostre és posar-la en valor. I com que és de les poques cosetes que tenim al municipi que hem d'aprofitar i donar-li aquest relleu i aquesta embranzida, vam sol·licitar al Departament de Cultura l'ajuda per poder restaurar l'escalinata que puja cap dalt al campanar, perquè el campanar de Bellmunt és un dels principals miradors, perquè veus tota la plana de l'Urgell i tot el mirador de la part dels Pirineus. I per això, ara mateix, a dia d'avui, ho tenim tancat, perquè hi ha risc, i l'objectiu nostre és tornar-lo a obrir i obrir-lo al públic perquè la gent pugui disfrutar de les vistes. La gent, i principalment els veïns de Bellmunt.
El projecte també busca incloure el campanar dins del programa Fars de Ponent, una iniciativa que promou espais elevats emblemàtics de la zona per a usos turístics i culturals. Fins ara, Bellmunt no havia pogut participar-hi perquè era imprescindible garantir l'accés al campanar.
Crec que un dels projectes que també són bastant ambiciosos i que ens agradaria incorporar-nos és en el Fars de Ponent, que al seu dia me consta que hi havia l'opció d'entrar-hi, però degut a que teníem tancat l'accés al campanar, doncs no ens hi vam poder incloure. I ara doncs treballem cap aquí per incloure'ns dins dels Fars de Ponent.
En les properes setmanes, l'Ajuntament començarà a treballar en el projecte tècnic de les obres amb l'equip que ja va liderar les actuacions anteriors, incloent-hi la restauració de l'avis i la reparació de la coberta i l'estructura del campanar. Es preveu que el projecte estigui finalitzat a finals de l'any 2026. Teixidor ha remarcat que, després d'un llarg període de tancament del temple per obres, ha decidit retardar l'inici d'aquesta nova fase per permetre que els veïns puguin gaudir de l'església durant uns mesos.
La previsió d'inici serà d'aquí ben bé 6-7 mesos o una miqueta més. Per què? Perquè acabem de tancar a dia 30 de desembre les obres de tot l'entorn de l'església, que ara doncs, bueno, les hem de disfrutar una mica, perquè això implicarà que torna a tancar l'església i no poder accedir. I llavors doncs, ens hem relaxat una mica amb el sentit de que puguem disfrutar-la uns dies i després tornarem a començar.
L'església Sant Josep, construïda al segle XVII i situada al punt més alt del carrer Major de Bellmunt d'Urgell, destaca pel seu valor històric, arquitectònic i cultural, que va motivar la seva declaració com a monument històric. El sector del càmping està en auge a la demarcació de Lleida i les pernoctacions en aquests establiments ha crescut un 45% entre els anys 2004 i 2024. Així ho recull un estudi de la Càtedra de Turisme Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida, que s'ha fet públic aquest dimecres a la Fira Internacional de Turisme Fitura a Madrid. La gran majoria de càmpings estan ubicats al Pirineu i Aran, mentre que a Ponent només n'hi ha a la Noguera. El territori compta actualment amb 64 càmpings registrats, amb una oferta de 22.908 places, la qual cosa suposa un increment de 2 establiments i 4.172 places en 20 anys.
Els càmpings de la demarcació de Lleida han passat de rebre 178.000 viatgers l'any 2004 a 256.000 viatgers l'any 2024, un increment del 44%. Aquesta tendència de creixement en la demanda es veu reforçada per l'increment en el nombre de pernoctacions, que han passat de les 547.000 aquell any 2004 a les 796.000 l'any 2024, un augment del 45%. L'estudi subratlla el procés de modernització i diversificació del sector, que els últims anys ha apostat per incorporar bungalows moderns, zones de benestar i propostes enfocades a l'ecoturisme i la sostenibilitat ambiental. A més, assenyala que l'àmplia oferta de turisme actiu i de natura els ha permès créixer després de la pandèmia, en què les destinacions a l'aire lliure han guanyat atractiu. Els càmpings lleidatans van rebre l'any 2024 uns 216.000 viatgers espanyols i 40.000 d'estrangers, així com 690.000 pernoctacions nacionals i 106.000 internacionals. Per això, segons l'estudi, un dels reptes del sector és ampliar la captació del mercat internacional i augmentar el pes del turisme estranger en l'ocupació dels seus establiments. Pel que fa a l'evolució de l'estada mitjana en els establiments de càmping de la demarcació de Lleida, entre els anys 2005 i 2024 l'estudi ha observat una tendència moderadament estable, amb oscil·lacions entre 2,4 i 3,3 dies. Aquestes dades suggereixen que el turisme de càmping a Lleida està principalment orientat a escapades curtes. L'estudi exposa que això ofereix una oportunitat per desenvolupar estratègies que incentivin estades més llargues, com ara la diversificació de l'oferta turística, la promoció de rutes de natura i muntanya i la millora dels serveis específics per a estades prolongades en càmpings, tal com s'observa en destinacions de sol i platja. L'informe també assenyala que cal reforçar l'atractiu dels càmpings fora de la temporada alta per tal de desestacionalitzar la demanda. Fitur ha acollit la presentació d'aquest estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida i que compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació. L'informe l'ha elaborat el professor de la Universitat de Lleida, Jaume Macià. Des de la Fira, el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha destacat que els càmpings ens ajuden a promocionar el nostre model turístic sostenible i l'oferta de natura.
Avui tenim un estudi dels càmpings que ens diu exactament el que ja veníem dient nosaltres des de fa un temps, no? És a dir, han pujat molt les pernoctacions, s'ha mantingut l'oferta durant els 20 anys, però el que sí que hem de dir és que els càmpings ens ajuden molt a promocionar el que el patronat vol promocionar i el que vol dir sostenibilitat, no massificació, natura, aire lliure, respirar, etcètera, no? Per tant, estem satisfets de la feina que estem fent nosaltres i l'associació de càmpings perquè ens ajuda a nosaltres a promocionar el que volem promocionar i ells d'alguna manera també els hi va millor perquè si tenen més ocupacions entenem que també la seva rentabilitat és millor. Per tant, hem de continuar amb aquesta línia conjunta de treball mutu entre els càmpings i els patronats de promoció turística i bueno, continuar amb aquest camí.
Així mateix, la presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha admès que hi ha marge per captar més visitants estrangers i alhora potenciar la desestacionalització i diversificar els mercats. La comarca de la Noguera és l'única de Ponent amb oferta de càmpings. Destaquen els dos que hi ha tant a Camarasa com a Àger. Per contra, el Segrià ha perdut els dos càmpings que tenia l'any 2004, tot i que la Paeria de Lleida en promou un al Parc de les Basses. L'Urgell, la Segarra i el Pla d'Urgell i les Garrigues tampoc disposen d'aquest tipus d'oferta. La demarcació de Lleida se situa a la cua de Catalunya en l'oferta absoluta de places de càmping que lideren les comarques gironines. A Lleida la capacitat mitjana per càmping és de 358 places, mentre que a Barcelona és de 568 places. A Girona puja a les 890 i a Tarragona a les 1.082.
I destaquem ara que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha resolt la línia d'ajuts destinada com finançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb una aportació de 2,1 milions d'euros. En total s'han otorgat 98 ajuts, 38 dels quals a les comarques de Tarragona, 32 a les de Barcelona, 19 a les de Lleida i 9 a les de Girona. Per tipus, 65 serviran per cobrir els costos de transport d'aigua en camions cisterna, 17 per obres d'emergència i 16 per a finançar amb dues actuacions. Els ajuts oscil·len entre el 30 i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud, i es cobreixen les despeses dutes a terme entre l'1 de gener del 2023 i el 31 d'agost del 2024. L'ACA, des que va activar el pla de sequera en el mes de setembre del 2021, està destinant més de 221 milions d'euros a través de diverses línies d'ajuts per a garantir l'abastiment d'aigua. El govern obligarà les administracions públiques a fer un 50% de la compra d'aliments a base de productes de proximitat. Això afectarà, per exemple, els menjadors dels centres educatius, les presons i els centres sanitaris. És una de les mesures incloses a l'estratègia alimentària 2025-2028, presentada aquest dimecres pel conseller Òscar Ordeig, d'acord amb la llei d'alimentació que l'executiu preveu tenir aprovada aquest 2025. Ordeig ha apuntat que el producte de proximitat representa ara tan sols el 20% de les compres d'aliment del sector públic i ha assegurat que doblar-ho generarà un impacte de 100 milions d'euros. El conseller ha defensat que cal educar i sensibilitzar la societat sobre la importància del consum de quilòmetre zero.
El pla recull una quinzena de mesures que l'executiu socialista preveu desplegar a partir d'enguany seguint la llei d'alimentació que va iniciar l'anterior govern liderat per Esquerra. Ordeig confia que el Parlament doni el vistiplau al text els pròxims mesos. Un dels focus per enfortir el consum de proximitat passa per les escoles, on el Departament d'Agricultura començarà una prova pilot de formació alimentària. Serà a una vintena de centres educatius per inculcar coneixements sobre el consum, perquè l'alumnat sigui capaç de prendre decisions sobre una alimentació saludable, sostenible i responsable. També als centres educatius es vol fomentar la recuperació de les cuines pròpies als menjadors escolars. En aquest sentit, a les escoles, llars d'infants i instituts se'ls obligarà a consumir almenys un 50% dels productes de proximitat. Aquesta mesura serà extensiva a qualsevol compra d'aliments per part de les administracions públiques, perquè Catalunya és un dels llocs amb més varietat de produccions agroalimentàries i això dona moltes possibilitats. Les administracions públiques hem d'exercir d'aparador d'aquests productors, ha defensat el conseller.
Ve gent de tot el món a provar els nostres productes o exportem a tot el món. O sigui, tenim la curiositat, hi ha productes de casa nostra més valorats pel Japó o pels Estats Units o per Xina que pels propis catalans. Per tant, necessitem educar, sensibilitzar els ciutadans de Catalunya que tenim uns productes de gran qualitat i que han de ser coneguts. I que les decisions de consum no es poden regir només pel preu exclusivament. Demanem també que es faci una compra conscient dels productes de casa nostra, on el preu és un indicador, però no pot ser l'únic.
Segons Ordeig, actualment només el 20% dels aliments que es compra al sector públic són de proximitat i arribar al 50% generaria un impacte molt important de 100 milions d'euros. Ha assegurat que països com ara França es mouen en aquests percentatges i ha admès que la intenció és copiar-ho, tot assegurant que és perfectament viable.
Hem calculat l'impacte econòmic que tindrà el 50% de compra pública a Catalunya, aproximadament uns 100 milions d'euros. M'entenen, eh? Per tant, això en genera un impacte econòmic molt important pels productors catalans. Dos, estem més o menys, em diuen, un 20% actualment s'està més o menys s'està comprant un 20% de producte de proximitat a les escoles en aquests moments. D'acord? Escoles o administracions públiques? Administració pública, d'acord? Tres, nosaltres també és veure què es fa al món i copiar bones pràctiques. França això ho fa molt bé, jurídicament es pot fer i, per tant, cap aquí que anem.
L'estratègia alimentària 2025-2028 també inclou mesures relacionades amb facilitar infraestructures alimentàries compartides, com obradors i escorxadors, i la implementació d'un programa d'innovació perquè l'agricultura i la ramaderia millori en tecnificació i digitalització. En aquest sentit, es preveu un impuls de l'etiquetatge intel·ligent per a tots els productes catalans. En paral·lel, el pla presentat per l'executiu planteja establir un finançament propi i específic per al sector alimentari, millorar l'organització interna per optimitzar les negociacions i desplegar un nou model d'assessorament en àmbits com el relleu generacional o la gestió de l'aigua. Altres mesures planificades són en relació amb crear un observatori agroalimentari rural que centralitzi les dades del sector, impulsar models de producció sostenible i desplegar mesures que vetllin per l'equilibri de la cadena alimentària, per evitar abusos dels grans distribuïdors i garantir la competitivitat dels productors, segons ha dit Ordeig.
Necessitem autoabastament alimentari, augmentar el percentatge d'autoabastament alimentari. Nosaltres no defensem una autarquia i un tancament, però de la mateixa manera no podem defensar una eliminació de la nostra producció alimentària. Seria un error molt, molt important. Si desapareixen determinats cultius, llavors depèn dels que venen de fora i ja sabeu què passa, també t'imposen el preu i a més portaria una desertització de la majoria del territori. D'acord? També té un altre element de salut. Més saludable la dieta mediterrània, el producte de territori, més valor nutricional, menys intoleràncies i, per tant, molts dels problemes de les intoleràncies que tenim és d'haver substituït la nostra alimentació per d'altres modes menys saludables.
augmentar els serveis de traducció i mediació cultural i implementar programes de sensibilització cultural als professionals sanitaris per oferir una atenció adaptada culturalment millora la salut dels treballadors migrants temporers. Així ho assenyala una recerca liderada pel personal investigador de la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l'IRB, publicat a la revista Health Expectations. Les investigadores han fet un estudi qualificatiu a partir d'entrevistes semiestructurades a 92 professionals com treballadors d'ONGs, sanitaris, membres sindicats, serveis socials implicats en l'atenció a temporers a Catalunya, Andalusia, La Rioja i Múrcia. La investigadora i professora de l'UdL, Erika Briones, ha explicat que els treballadors agrícoles migrants estacionals presenten una part essencial de la força laboral al sector agrícola d'Espanya, però s'enfronten a condicions laborals precàries, inseguretat habitacional i barreres per accedir als serveis de salut. La recerca identifica les barreres que es troben en temporers com problemes lingüístics, diferències culturals, desconeixement del sistema sanitari espanyol i condicions laborals, a més d'una vida precària. Briones afegeix que, a més, és fonamental abordar les desigualtats estructurals com les condicions de vida i treball, l'exclusió social i la discriminació, ja que aquells problemes van més enllà de l'àmbit sanitari. En un àmbit més cultural, parlem tot seguit que el proper dissabte tindrà lloc una nova edició de l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans. A la Noguera hi participaran la Torre de la Baronia de Sant Oisme, la de Font de Pou i la Col·legiata de Sant Pere d'Age. Un any més, la iniciativa segueix amb la voluntat de sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones es veuen obligades a abandonar casa seva i perden la vida cada any. Al mateix temps, reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.
La iniciativa, nascuda a Mallorca l'any 2016 com una iniciativa d'un grup de docents de l'Institut d'Educació Secundària Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques, que van realitzar una acció per tornar a fer possible la connexió visual entre les torres amb motiu de la commemoració del quart centenari de la mort de Joan Baptista Benimelis, matemàtic i autor del sistema de senyals de foc i fum que fou utilitzat des del segle XVII, any rere any ha anat agafant força i cada cop aplega més territoris participants en aquesta iniciativa solidària i reivindicativa. Les entitats coordinadores, l'Institut Ramon Muntaner, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació i Amnistia Internacional, s'encarreguen de coordinar i organitzar tots els punts encesa que participen cada any en aquesta iniciativa. La jornada presenta normalment la següent estructura. A 3:15 té lloc la lectura del manifest elaborat enguany per Amnistia Internacional. A 13:00 es fa l'encesa de fum i l'acte de matí acaba, en alguns casos, amb la cantada del viatge a Ítaca de Lluís Llach. A la tarda es torna a les torres, a 6:00, per llegir de nou el manifest i a 6:45 es fa l'encesa de bengales de foc. A la comarca de la Noguera hi participaran la Torre de la Baronia de Sant Oisme, la Torre de Font de Pou i la Col·legiata de Sant Pere, a Age. El programa, per exemple, a Age començarà a 6:45 de la tarda amb una cantada dins de l'església de Sant Pere dels Cantaires d'Age. A 6:15 es llegirà el manifest i es farà l'encesa a 6:45 de la tarda, seguida del cant de viatge a Ítaca. Es pot consultar tots els punts d'encesa, 53 punts en total, en 43 municipis diferents, a irmu.org.
I a nivell local destaquem que continuen les sessions de trama en xarxa, espai públic i memòria organitzades per la Fundació Marrera de Montferrato.
En el marc del cicle Les Aspres i Reparació es proposa una nova trobada amb recomanacions literàries i culturals amb Maria Capell, tècnica de programació de Fira Tàrrega, i Pau Minguet, historiador de l'art i director de l'Opardal. Ells seran els encarregats de compartir amb el públic assistent tres referències sobre espai públic i memòria. Quin paper ha de tenir l'art en l'espai públic? Quin impacte té l'art en la transformació de l'espai públic? Com es decideix quines memòries es commemoren a l'espai públic? Un diàleg continu, on les participants, al final de l'acte, proposaran noves persones recomanadores per la pròxima trobada. Tindrà lloc a divendres 24 de gener a 8:15 de la tarda a l'espai de la Fundació Margarida de Montferrato, recordem, a l'avinguda Pere III, cantonada amb el carrer Sanaüja.
Finalment, destaquem que l'Escola de Dansa Montseminet presenta aquest divendres, dia 24 de gener, al Teatre Municipal de Balaguer l'espectacle Ball d'Hivern Disney. En aquest espectacle, la princesa Elsa organitza un gran ball d'hivern al seu palau. Totes les princeses Disney i superherois hi són convidats. Es tracta d'un espectacle pensat per a tota la família i ple de màgia per als més petits. A través dels diferents estils de ball, dansa clàssica, dansa urbana i dansa contemporània, els personatges Disney ens expliquen una història d'amor. En total participen 90 ballarins i ballarines de l'escola. L'espectacle començarà a 8:45 i les entrades, al preu de 3 euros, es troben a la taquilla una hora abans de l'espectacle. I aquest dijous continua a Balaguer el cicle Gaudí de cinema en la projecció de la pel·lícula Un lugar comú. Ens explica que Pilar és una mare lliurada i la infermera més respectada de la clínica on treballa, o això almenys pensa ella fins al dia que s'acomiada. Desubicada davant d'aquest sobtat buit, s'aferra desesperadament al que sempre ha fet, cuida la família, però en aquesta deriva, a estones maldestre i incòmoda, descobrirà que potser pot explorar i trobar una nova Pilar. Un lugar comú està dirigida per Celia Giraldo i està interpretada, entre altres, per Aina Clotet, Eva Llorach i Fèlix Pons. La projecció es farà a la sala d'actes de la Casa de la Paeria al punt de 8:45 del vespre. El preu de l'entrada és de 4,5 €. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva. Parlem avui en primer lloc de bàsquet, perquè aquest dissabte 25 de gener se celebrarà el 33è campionat territorial de bàsquet al pavelló Impacsa de Balaguer durant tot el matí, corresponent a la temporada 2024-2025. Aquest campionat està organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació ASEL Special Olympics, amb el suport del Consell Català de l'Esport i la Diputació de Lleida, i també amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer, el Club Esportiu L'Estel, el Club Bàsquet Balaguer, la Federació Catalana de Bàsquet en la Delegació Territorial de Lleida i Torrons i Mel Alemany. Hi participaran un total de 100 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual de tota la demarcació de Lleida i de 7 clubs diferents, que competiran en altres categories en funció de les seues capacitats. El Club Alba de Tàrrega hi participarà amb 8 inscrits, l'Aspros de Lleida amb 9, l'Asbocal Down de Lleida amb 23, l'Acudam de Mollerussa amb 15, l'Estel de Balaguer amb 20, el Força Lleida amb 15 i el Cedis Bàsquet de la Seu amb 10. El Club L'Estel de Balaguer participarà, com dèiem, amb aquests 20 jugadors en nivell inicial, amb el Club Bàsquet Balaguer Blau, i també a nivell intermig amb el Club Bàsquet Balaguer Grana. Aquestes competicions es realitzaran en format de lliga a doble volta, amb partits de 2 parts de 8 minuts a temps corregut, menys l'últim minut de la segona part. El campionat s'iniciarà a les 10 del matí, durarà fins a 2:45 i a partir de llavors se celebrarà el lliurament de trofeus i els parlaments de les autoritats. També es comptarà amb la col·laboració de voluntàries del Club Bàsquet Balaguer per dur a terme les tasques de suport derivades del campionat, com ara el cronometratge, les actes dels partits i l'avituallament, entre d'altres. L'entrada al públic general serà lliure. I parlem tot seguit de les Borges Blanques, que va acollir el passat diumenge la 22a edició de la Cursa de l'Oli, una prova puntuable per la Lliga Ponent i que va exaurir les inscripcions amb una participació de 550 persones. Xavi Tomassa es va imposar la cursa de 10 quilòmetres amb un temps de 32 minuts i 9 segons, seguit de l'independent Mohamed Mouri i en tercer lloc a Hamoud Ait. Pel que fa a la categoria femenina, Núria Tilló del Xafatolls va ser la primera en creuar la línia de meta amb un temps de 37 minuts i 8 segons, completant el podi Emma Carreras i en tercera posició Imma Soler. Pel que fa a la modalitat de 5 quilòmetres, Sancho Ayala, del fondista solsonès, va ser el guanyador, amb un temps de 16 minuts 55 segons, seguit d'Albert Manresa i, en tercer lloc, Marc Toda. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Sònia Sanz, dels Jafatolls, amb 19 minuts 41 segons, seguida d'Antònia Argilés i, en tercer lloc, Ainara Sunyer. Es pot consultar la resta de classificacions d'aquesta cursa a la pàgina web iter5.cat.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Comencem parlant del diari Segre, que destaca com a gran titular que Tàrrega té 1.126 cases buides i el consistori vol que els seus amos es lloguin. Altres titulars són pel rècord de turistes en càmpings de Lleida i la fotografia de portada està dedicada que l'Ajuntament de Torms també fleca. La Mañana, per a seva banda, també destaca que els càmpings del Pirineu guanyen 4.172 places en les darreres 2 dècades. També es fa ressò de la campanya a Tàrrega per llogar els pisos buits que una església del Pont a la llista roja del patrimoni i que el Palau de Vidre dels Camps Elisis ja pren forma. Pel que fa al punt avui, destaca una entrevista a l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, que diu «No hem deixat de fer habitatge, hem fet entre 400 i 500 pisos en cada mandat». En un àmbit més polític, Junts consuma el trencament amb el PSOE. I en un àmbit més cultural, Isaac i la Cuesta mostra la cara oculta de la Barceloneta en la sèrie Rabalea. Amb aquest repàs, ara sí, dels titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.